Molt bona tarda, són les dues, 226 euros. Això és el que costa de més un pis de lloguer a Sabadell respecte de fa dues dècades.
Notícies migdia. Núria García.
És una de les dades que es desprenen de la diagnosi prèvia que s'ha fet per elaborar el nou pla local d'habitatge. El preu mitjà del lloguer estava situat a final de 2023 en els 748 euros. Eloi Cortés, el tinent d'alcaldessa i regidor d'habitatge, enumera algunes mesures per revertir l'alça dels preus.
Omplir el mercat, si se li vol dir així, d'habitatges que estiguin a un preu més baix. I després hi ha altres línies que podem seguir, com és l'adquisició d'habitatges per tanteig i retracte, per treure'ls, diguéssim, de mans dels grans tenidors i posar-los a un preu assequible, o també la mobilització de sòl.
El Notícies Migdia d'avui, a banda d'aquest tema, té un nom propi, és el d'Isabel Perelló, la magistrada de Sabadell, que s'ha convertit avui en la primera dona que presideix el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem. I en esports, l'altre nom en majúscules és el d'Òscar Salguero. El sabadellenc s'ha tret l'espina i ha aconseguit el relleu, la medalla de bronze als Jocs Paralímpics de París.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Situació del transport públic, Albert Garran, des del Transmet. Bona tarda.
Què tal? Bon dia. Doncs avui dimarts, de moment, parlem en general de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquem cap alteració significativa. Tren, tram i bus també presten el seu servei amb normalitat i mantenen les seves freqüències i horaris habituals. De moment, això és tot. Bon dia.
I pel que fa a les carreteres catalanes, a aquesta hora un accident entre quatre vehicles a l'autovia A2 a Jorba, en sentit Lleida, talla un carril. Les grues ja han pogut retirar dos dels vehicles implicats en aquest accident. I d'altra banda, també per un accident, a la C25 hi ha un carril tallat a Rajadell, en sentit Lleida, hi ha un quilòmetre de retencions en aquest tram. A la Nacional 420 està tallada a Pradell, també per un accident, en tots dos sentits. Per la resta de vies, circulació tranquil·la aquesta hora.
La notícia del dia.
L'increment del preu dels pisos de lloguer i de compra no té aturador. Segons les dades de la diagnosi prèvia a la redacció del Pla Local d'Habitatge, el lloguer s'encareix en 227 euros en dues dècades, passant dels 522 al 2005 als 748 al 2023. La compra-venda d'immobles també ha crescut i en els darrers 10 anys s'ha incrementat en un 45%, sobretot en l'obra nova. Els barris més cars són Castellarnau i el centre, mentre que els més assequibles són Torre Romeu i Can Puiganer. Una diagnosi que per l'administració local posa de manifest que el repte principal en l'àmbit de l'habitatge és el del lloguer i la compra assequible. Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Així, si més no, ho ha explicat el tinent d'alcaldessa i regidor d'habitatge, Eloi Cortés, en una entrevista a Ràdio Sabadell. Cortés ha destacat que un dels objectius del Pla Local d'Habitatge és trobar la fórmula per rebaixar el preu del lloguer amb la construcció de nous immobles de protecció oficial, el tanteig i retracte o la mobilització del sòl. Pel que fa a la nova edificació, preu assequible, Cortés ha explicat que s'han de fer algunes modificacions a la planificació actual.
Hi ha una obligació de construir aparcaments soterranis en les promocions i a vegades ens plantegem si en determinades promocions cal que hi hagi o no aparcament, no? Perquè el fet d'haver de fer un aparcament soterrat incrementa molt el cost de les promocions. En el cas de quan estem parlant d'habitatge públic i habitatge assequible, doncs potser valdria la pena replantejar-ho.
En aquest sentit, el tinent d'alcaldessa i regidor d'habitatge recorda que l'administració té prop d'un 2% dels pisos que existeixen a la ciutat, sent un dels grans tenidors a Sabadell. També ho són els bancs i alguns propietaris a títol individual, tot en uns immobles que s'acumulen sobretot a barris com Can Puiganer, Can Uriac, la Creu de Barberà o Torre Romeu, una situació que es dona sobretot per la història d'aquestes zones de Sabadell.
En el cas de Can Puiganer, Torre Romeu, hi ha doncs, aquestes promocions històriques que va fer Vimusa o SB de Lloguer Social, i també aquí algunes que es poden explicar per l'històric de, segurament, l'evolució del parc d'habitatges, la crisi econòmica, molts d'aquests habitatges que eren de Caixa Sabadell, no?, o de les caixes d'estalvis, que després van passar a ser dels bancs quan les caixes van desaparèixer.
Cortés recorda que amb l'actual regulació es considera gran tenidor una persona que té més de 5 pisos en propietat a banda de bancs i dels pisos de l'administració pública.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
És una de les notícies del dia. Puja l'atur a Sabadell de manera sensible. 371 persones han perdut la feina a la ciutat durant el mes d'agost, en un augment que sol ser habitual a mesura que comença a acabar-se l'estiu. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Això fa que la dada d'atur registrat se situï ara en 11.236 sabadellencs que no tenen feina, el que dona una taxa d'atur registral del 10,27%. Es manté la tendència del mes passat, on es va iniciar la pujada, llavors amb només 89 aturats nous. Ara bé, si es compara la situació amb la d'ara fa un any, a l'agost del 2023, hi havia 11.313 persones sense lloc de treball, és a dir, 77 aturats menys. Al conjunt del Vallès Occidental hi ha 1.253 treballadors a l'atur de nou, el que situa el conjunt del col·lectiu en 44.479 persones sense feina.
I al conjunt de Catalunya l'atur creix en 8.707 persones.
Malgrat la pujada, és la dada total més baixa des del 2007, n'ha parlat el secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa.
La valoració general que fem del comportament de l'atur i de l'afiliació d'aquest mes d'agost del 2024 és de la normalitat respecte al món del treball relatiu, comparant-ho amb el 2023, però també podem anar-nos a les sèries històriques que ens segueixen llegint aquesta habitualitat i aquest comportament.
Vinaixa apunta que la finalització dels contractes del lleure educatiu ha tingut impacte en les dades del vuitè mes de l'any, ja que molts casals d'estiu acaben al juliol.
Més qüestions econòmiques. L'OPA del BBVA sobre Banc Sabadell supera un nou escull. El supervisor bancari del Regne Unit, l'Autoritat de Regulació Prudencial, ha donat el vistiplau perquè el gegant financer basc pugui comprar la filial britànica del Sabadell. És un dels passos necessaris perquè el BBVA completi l'oferta sobre el BS.
I del qual avui el Banc Basc n'ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Després d'aquest nou aval, en un termini de 60 dies, el Banc Central Europeu haurà de dir la seva sobre l'OPA del BBVA sobre Banc Sabadell. Tot plegat després que la setmana passada el Banc d'Espanya enviés un informe al BCE favorable a l'adquisició del BS per part de l'entitat basca. El 9 de maig passat, el BBVA va llançar una OPA hostil sobre el 100% del banc presidit per Josep Oliu, un fet inèdit en els últims 40 anys a la banca espanyola.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
El Vallès Occidental ha tancat una campanya d'incendis tranquil·la aquest estiu. De fet, els incendis més grans que s'han declarat a la comarca han sigut a les dues naus industrials de Polinyà. Helena Molist, bona tarda.
Bona tarda. A Sabadell, l'incendi més destacat és el que va tenir lloc en unes barraques a Sol i Pedrís el mes de juliol. Segons apunta el cap dels agents rurals a l'àrea regional de Barcelona, Jaume Torralba, aquesta tranquil·litat es deu a les pluges del mes de juny.
No és que hagi plogut massa, però ha plogut al juny, unes pluges generalitzades que van regar tot el territori. Això la vegetació ho va aprofitar, malgrat tenir molts arbres que s'havien mort per la sequera, per aquests anys anteriors, però la resta, la vegetació que ha quedat viva la va aprofitar molt bé aquesta aigua i va fer que entréssim en la part més dura de l'estiu amb unes condicions correctes, bones.
Tres mesos d'estiu s'han cremat un total de 0,05 hectàrees a Sabadell.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Les 2:09, la desena de nens saragüís que han passat l'estiu a Sabadell a través de la iniciativa Vacances en Pau ja han iniciat el camí de tornada als camps de refugiats d'Argèlia.
Les famílies de la ciutat que participen del projecte s'han trobat aquest dilluns a la tarda al carrer de la Polia per acomiadar-los i traslladar-los fins a l'aeroport en diferents cotxes particulars. La Gemma és una de les participants.
Hem fet una mica de tot. Encara que hem treballat, tant el meu home com jo, les meves filles, ens ho hem combinat, hem pogut estar per ell. Ell ha agafat també una mica d'independència, ha volgut fer les seves voltes, agafar el patinet, anar, vale? Ha passat l'estiu, ha estat com unes 3 setmanes fent un casal d'estiu, s'ho ha passat superbé, de futbol, vull dir, ha gaudit moltíssim aquest nen aquest any.
A Sabadell, la gestió de les famílies va a càrrec de l'associació Vallès Wilaya. L'estada inclou passar una revisió mèdica a l'Hospital Parc Taulí, activitats en grup com anar a la bassa i a la mola, i també d'altres d'individuals. A més, les dates han coincidit amb la festa de celebració del 35è aniversari de l'agermanament entre Sabadell i el Sagre.
I atenció a això que us expliquem, perquè l'Arxiu Històric ha digitalitzat i publicat al web de l'Ajuntament tots els programes de la Festa Major de la ciutat des del 1890. Són 130 anys d'activitats que donen per moltes anècdotes. Us en destaquem unes quantes, tot i que segur que en podeu trobar més. Ha fet aquest repàs el Pere Gallifa. Bona tarda.
Bona tarda.
Per començar, quines activitats es feien fa 100 anys per Festa Major?
Per descomptat que no hi havia concerts com els de Juan Magán, sinó que aleshores hi havia un toc de cornetes a càrrec del cos de bombers. Ara bé, algunes activitats encara es mantenen, com la bicicletada, tot i que aleshores es deia cursa de velocípedes.
També veiem que la Festa Major era a principis d'agost.
Sí, amb motiu de la festivitat de Sant Fèlix, el patró de la ciutat, l'1 d'agost. És el 1975 quan es trasllada a finals d'agost i principis de setembre. L'alcalde de la Hora, Josep Borrull, ho explica al programa. Com que les vacances dels treballadors s'allarguen, és millor moure la festa perquè no afecti tot el seu esplendor.
Durant 2 anys no hi va haver Festa Major, per què?
Va ser durant la Guerra Civil, els anys 1937 i 38. A partir del 39, el programa es comença a editar en castellà. No és fins al 1977, després de la mort del dictador, que el programa torna a ser en català.
I es poden anar veient com neixen, per exemple, les colles de cultura popular.
Sí, per exemple, el 1983 es presenten les colles del Vall de Diables i dels Diables de la Creu Alta. El 95 hi ha la primera aixecada de castells, on hi participen els castellers de Sabadell, i més recentment, el 2021, apareix per primer cop el Seguici Festiu.
Les portades dels programes també donen per moltes hores de recerca.
Perquè molts pintors de la ciutat en són els autors. Només per posar-ne una, la del 1990 està signada per Alfons Borrell.
I també ens podem distreure buscant quan va ser algun moment especial viscut durant la Festa Major.
Per exemple, el concert més multitudinari de la història de l'Amfiteatre del Parc Catalunya, amb el concert de Rossa, el 8 de setembre de 2002.
Ràdio Sabadell et porta la Festa Major. Viu els principals actes de la Festa Major a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell i a través de l'antena. Connexions en directe als diferents punts de la ciutat, entrevistes als protagonistes, ho donarem tot per apropar-te la Festa Major. Cada tarda, programa especial a Twitch i a l'FM per seguir totes les activitats de la Festa Major.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
GEMSA Gabinet Empresarial, el teu assessor fiscal, laboral i comptable, et desitja bona Festa Major.
Ràdio Sabadell, notícies.
És un dels temes que us hem destacat en titulars. La sabadellenca Isabel Perelló ha estat nomenada presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem. És la primera dona que presidirà el màxim òrgan dels jutges. Ha rebut 16 vots a favor, mentre que l'altra candidata, Ana Maria Ferrer García, s'ha quedat amb 4 suports. La seva elecció arriba després de 2 mesos de negociacions entre l'ala progressista i conservadora de la magistratura i quan només queden 2 dies per l'obertura de l'any judicial. Però qui és Isabel Perelló?
Nascuda a Sabadell el 1958, va començar la carrera judicial el 1985 i des d'aleshores ha ocupat diferents responsabilitats: al jutjat de primera instància de Maó, a l'Audiència Provincial de Barcelona, al Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, a l'Audiència Nacional i al Tribunal Constitucional. Des del 2009 és magistrada de la Sala Tercera del Suprem, és membre de l'Associació de Jutges per la Democràcia i és considerada de caràcter progressista, tot i que el seu nom ha estat proposat pels vocals conservadors amb l'objectiu d'arribar a un acord després de 5 reunions fallides.
Més notícies de fora de Sabadell. I comencem el repàs parlant d'un nou crim masclista a Castelló.
Sí, s'ha detingut un home a Barcelona després de confessar als Mossos que havia matat la dona a Castelló. La víctima tenia 45 anys. Actualment no hi havia cap ordre d'allunyament en vigor cap a la víctima, però sí que s'havia complert una per una sentència condemnatòria contra l'home, tot i que havia expirat el febrer de l'any passat.
L'exalcaldessa de l'Hospitalet i actual senadora del PSC, Núria Marín, serà la nova delegada de la Generalitat a Madrid.
Marín ha estat nomenada durant el Consell Executiu en una trobada en què també s'aprovaran la resta de delegats territorials del govern. El càrrec li arriba després d'haver renunciat a l'alcaldia el passat mes de juny.
La justícia veneçolana ordena la detenció de l'opositor Edmundo González Urrutia.
Li imputen diversos delictes greus, com d'instigació, la desobediència, conspiració i falsificació de documents públics, pels quals s'exposa penes de presó de més de 10 anys. El candidat de l'oposició reivindica com a guanyador de les eleccions presidencials del 28 de juliol passat uns comicis que han obert una crisi política per les denúncies de frau electoral contra el president Nicolás Maduro.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
És un quart de tres, medalla de bronze per a Òscar Salguero als Jocs Paralímpics de París. Adriana Arroyo, bona tarda.
Bona tarda.
El nedador sabadellenc va acabar tercer ahir a la nit a la prova del relleu 4% estils mixt.
Era el seu comiat de París i després de la decepció pel sisè lloc a la final de la prova individual, ahir va refer-se amb aquest ajustadíssim podi.
Per mi, guanyar aquesta medalla de bronze als relleus ha sigut treure'm l'espina que em va quedar de la meva prova dels 100 metres braça. Ha sigut una experiència espectacular, he gaudit molt, tota la grada plena, a més hi havia un equip francès, tot l'estadi estava tremolant dels crits que hi havia. Amb l'equip ens vam unir, vam fer molta força, ens vam recolzar uns amb els altres, anàvem molt convençuts que ho podíem fer molt bé.
Ara sí, per 17 centèsimes, dèiem, l'equip espanyol va batre la Xina per trepitjar el podi així, acompanyant Austràlia i els Països Baixos. Salguero va compartir aquest equip a la final amb Núria Marquès, Íñigo Llopis i la terrassenca Sarai Gascón.
El mercantil, d'altra banda, ha encetat la divisió d'honor juvenil perdent per 3-0 al camp del Zaragoza.
Iker Montero, capità dels graciencs, reconeix que sabien de la dificultat d'estrenar-se a la capital aragonesa.
Érem més conscients que íbamos a un campo de un buen rival que va a estar dentro del top 4, incluso luchando por la liga, como es en Zaragoza, además fuera de casa. Éramos conscientes de que, bueno, estos tipos de partidos se podía perder, pero nosotros íbamos con la mentalidad de luchar, de rascar, de sacar algo positivo, que no pudo ser, pero sí, éramos totalmente conscientes de que era un partido nada fácil para estrenarse en la liga.
Diumenge a les 5 de la tarda, el primer partit al Joan Murtró de Raona Marinals enfrontarà l'equip d'Òscar Tutó amb el San Francisco Balear.
El centre d'esports confia en fer bo contra l'Espanyol B, el punt sumat abans d'ahir a Torrent. L'equip de David Català enceta aquesta tarda la preparació de l'estrena a casa. L'entrenament serà al mateix estadi.
Diumenge a les 7 serà l'Espanyol B, el primer dels 17 rivals que passarà per aquesta nova Creu Alta. Rubén Martínez, l'atacant arlequinat, afronta així la setmana.
Ambición máxima en el sentido de sumar todos los puntos posibles, porque son puntos que luego no vuelven y no sabes cuándo te van a hacer falta. Pero ya te digo, si tú al final te haces también fuerte en casa, tú vas sumando y seguro que estamos ahí entre las posiciones de arriba, pero con mucho trabajo y esfuerzo. Si nos pensamos que esto va a ser fácil, caeríamos en un error, porque no lo va a ser ni en esta categoría ni en ninguna, y hay que tenerle el máximo respeto y la máxima humildad.
No jugarà encara Bonaldo, lesionat al sol i que es perdrà el primer mes de Lliga. Demà, per cert, seran presentats quatre dels fitxatges: Miguelete, Carlos Pérez, Ortega i el Francesc Bakayoko.
Per cert, hi ha hagut canvi en un dels possibles rivals del Sabadell a la Copa Federació.
Estaven pendents de la final murciana, que finalment no jugarà el Caravaca, sinó el Molinense, per alineació indeguda dels primers, que han demanat suspendre cautelarment la final. Demà, el Sánchez Cánovas, de Molina de Segura, es juga aquesta final autonòmica entre el Molinense i el Real Murcia. Recordem que el centre d'esports coneixerà el seu rival al sorteig de divendres de la setmana que ve.
Més qüestions. Irene Casado s'ha proclamat campiona d'Europa sub-19 amb la selecció espanyola Zagreb.
Ho ha fet amb una mitjana d'un gol anotat per enfrontament jugat. La waterpolista del Club Natació Sabadell ha pogut aportar així a Croàcia l'experiència acumulada al primer equip de l'Estalpul.
Vaig intentar portar tot el que he après i he estat aprenent aquests anys al primer equip gràcies a les companyes amb qui comparto moltes hores del dia i que intentava jo doncs, donar aquesta experiència, aquests consells que les grans m'han donat a mi, doncs, donar-li a les nenes, no? Que potser eren més petites o que no havien jugat mai un campionat, doncs ajudar-les sobretot.
Aquesta també és la quarta medalla internacional júnior consecutiva d'Enric Arnella, entrenador del club i tècnic assistent de la selecció. A més, un or guanyat amb revenja inclosa contra Hongria.
Estem molt contents. A més, aquest any teníem el repte de guanyar l'any passat amb la selecció 2003, tot i que ja teníem alguna jugadora de 2005 que aquest any han repetit. Vam perdre la final del Mundial amb Hongria i teníem una mica l'espineta. Tothom donava per fet que la final seria entre Espanya i Hongria. Bueno, al final es va acabar complint i teníem moltes ganes, la veritat.
I va acabar amb aquesta victòria ajustada 10-9 d'Espanya davant d'Hongria.
I encara dins de l'aigua, Xènia de la Puente ha estat quarta al Mundial Júnior del Perú.
La nadadora d'artística del Club Natació Sabadell va prendre part de la rutina acrobàtica, quedant-se només 2 punts del podi i a menys de 3 de la medalla d'or. Les rutines lliure i tècnica, sense de la Puente, van aconseguir el bronze.
I també ha acabat el quart lloc del Mundial de la seva edat el jugador de voleibol del club, Paulo Jiménez.
En aquest cas, un campionat sub-17 disputat a Sofia, a Bulgària. El botxí del combinat estatal va ser la Xina a Taipei en un ajustat partit que va caure del cantó asiàtic per 3-2.
Gràcies, Adri.
A vosaltres.
Cultura.
L'actriu sabadellenca Mariona Ribas forma part de l'equip de la nova sèrie de Letizia Dolera que s'anomena Pubertat i que es podrà veure a la plataforma Max a partir del 2025 i jugar 3 papers com a actriu, coach de menors i també coordinadora d'intimitat.
Sí, de fet, el paper més anecdòtic és el d'actriu, ja que té un rol molt secundari com a amiga de la mare d'un dels protagonistes, el Pol. En canvi, és molt més complexa la seva feina darrere les càmeres, ja que la sèrie aborda el cas d'una agressió sexual entre adolescents i per això l'acompanyament que fa dels actors joves de les sèries de B-Clau.
També s'ha fet tot molt un acompanyament actoral, però també a nivell emocional i psicològic als nens, no? Perquè, clar, doncs, degut també al contingut de la trama, doncs, bueno, hem necessitat una miqueta més a fondo, no? Que no pas només un coach d'actors.
La seva formació com a psicòloga i la seva experiència a la Fundació Vicky Bernadet l'han ajudat a fer aquesta tasca. En el cas del càrrec de coordinadora d'intimitat, Ribas explica que s'ha estat formant en aquesta qüestió.
A ajudar a acompanyar a que aquestes escenes siguin el menys incòmodes possible. Llavors, per poder fer que sigui una experiència equivalent a qualsevol altra escena que es pugui rodar, no?
A part de treballar en aquesta sèrie, la sabadellenca apareixerà la nova temporada del Com si fos ahir de TV3. Ho faran el paper de la Isabel, que és la mare biològica del Joel.
El temps.
Han arribat les pluges aquest dimarts a Sabadell, però han vingut per quedar-s'hi. Li preguntem al Luismi Pérez. Endavant.
Situació més regirada la que estem tenint al llarg de les últimes hores. Bones traques de tempesta que s'han anat desplaçant des de les comarques de Tarragona i Lleida fins a les de Barcelona. I, de fet, a hores d'ara, aquesta pluja concentrada més intensament entre l'àmbit del Camp de Tarragona, l'àrea de Barcelona i també la Catalunya central. Al llarg d'aquesta tarda plourà ja menys, en el cas de Tarragona i el sud de Lleida, fins i tot amb l'obertura de clarianes. Algun xàfec tanmateix sí que quedarà cap a l'Ebre i els ruixats més intensos i sobretot més extensos i més freqüents quedaran ja més arrapats al Pirineu. Acabarà plovent molt poc a la Costa Brava, fins i tot en moments de clarianes, però en general aquest temps d'algun patac d'aigua destacable. Temperatura que baixa, menys ha fogut també que no pas ahir, i esperant a un dimecres que estarà marcat pels núvols i per la pluja. En caurà poca a Girona, però força a Tarragona, Lleida i al sud de Barcelona. N'estarem pendents a la xarxa.
Les 2:25, ho deixem aquí. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so, un informatiu que podreu recuperar al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, però també a través de les xarxes socials. També podeu continuar informats a través del canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.